Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat, el Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim a l'Alberto Vilela i en Gerard Barrachina. Aquest és el primer programa després de la Setmana Santa. Avui la nostra companya Ana Marina Coca entrevista un jove capellà, Javier Navarro, que d'altres vegades ja l'hem tingut aquí. Però avui parlarà una mica més a fons del que ha estat la seva experiència com a prevere i sobretot com a prevere als pobles. I ara continuem amb un davantal.
A principis del mes de febrer vaig passar per on em serveixen els productes agrícoles per anar bastint l'hort familiar i vaig preguntar per quan es preveia tenir les patates de sembra. La meva sorpresa fou majúscula quan em contestaren que ja les havien esgotades i que anaven fent llista per si algú com jo s'havia descuidat. Encara avui, dos mesos després, no he reaccionat. En la meva família, pagesos de Socarrel, sempre sembràvem les patates quan era la lluna vella de Setmana Santa, i això des de feia 150 anys. Així doncs, estem davant d'un canvi climàtic? Segur que sí. Cada dia en tenim més proves. No fa massa setmanes, en un diari de tirada nacional que s'edita a Barcelona, hi havia un article que explicava que en els darrers 100 anys, en el món, havien desaparegut més espècies animals que quan l'extinció dels dinosaures o la destrucció animal al planeta fou gairebé total. En l'encíclica Laudato Si, el Papa Francesc posa l'èmfasi urgent en molts punts de referència per conscienciar-nos de la necessitat de frenar aquesta disbauja que està malbaratant recursos que poden esgotar-se i que, de ben segur, canviaran la forma de viure de generacions futures. Penso que fora bo fer-ne difusió i fer-la arribar a famílies i col·legis, donat que és en el si familiar i en els col·legis on es dona forma a la manera de ser i de comportar-se dels nostres hereus. Però, hereus de què? Què quedarà al món d'aquí a uns anys? Tal vegada l'engruna d'una civilització que va disposar de tots els recursos possibles sense consciència de futur. Els catòlics, amb la tutela del Papa Francesc, ens queda molta feina per fer. Què esperem? Josep Domènech, secretari de Consell de Pastoral.
Notícies del Bisbat.
El Bisbat de Lleida celebra la jornada sacerdotal.
Com cada dimarts sant, ha tingut lloc una trobada per retre homenatge als preveres que enguany compleixen 25 i 50 anys del seu ministeri sacerdotal del nostre bisbat. La jornada va començar amb unes paraules de benvinguda del bisbe Salvador, senyalant el sentit profund de la trobada com una acció de gràcies per tots aquests anys de servei. Els homenatjats han estat José Brunet Brota, Ramon Fabregat, jesuïta, Jordi Ferrer Muro, Josep de Calassanz La Plana Puy, monjo de Montserrat, Joan Mora Pedra, Jaume Pedró Soler, Jaume Pons Bosch i Ignasi Salat, jesuïta. A més, el salesià Ramon Dieste celebra aquest any les noces d'argent.
Processó del Silenci a Lleida.
Un any més, en plena nit de Dijous Sant, la tradicional processó del silenci ha transcorregut pels carrers del barri històric de Lleida. Durant el seu recorregut i enmig d'un respectuós silenci, el Crist de l'agonia ha estat acompanyat per un seguici de 400 penitents, al so dels tambors de la cofraria, mentre els saeteros regalaven els seus cants al Crist i a la Verge de la Pietat. En aquest any de la misericòrdia, el bisbe Salvador ha presidit la processó.
Ritual del desclavament la nit de Divendres Sant a la Granadella.
L'Església de la Granadella ha tornat a acollir el Divendres Sant el ritual del desclavament del Crist crucificat, que ha estat precedit pels cants del tradicional miserere, acompanyat del redoble dels tambors dels armats. Enguany, el desclavament s'ha viscut amb una intensitat especial, donat que han estat proposat com a festa d'interès patrimonial. Aquesta petició es basa en el fet de ser el darrer ritual de desclavament que queda a tot Catalunya. Segons el rector de la Granadella, mossèn Jaume Melcior, aquesta continuïtat en el temps és fruit de la gran estima i devoció dels vilatans de la Granadella.
L'entrevista.
Déu vos guard, amics, benvinguts a l'entrevista del programa de Bat a Bat. Avui tenim amb nosaltres el Xavier Navarro, que és un dels capellans que podem considerar joves de la nostra diòcesi i que en aquests moments presta serveis a la parròquia de del poble d'Àger. Benvingut, Xavier.
Gràcies.
Explica'ns una mica quin és el teu itinerari vital abans. Per exemple, quan eres un nen? Tu eres un nen de parròquia?
Jo me considero que sí. Pues, els meus pares m'han portat a la catequesi, vaig anar a la parròquia de Pardinyes, com qualsevol nen. Anava a l'Eucaristia molts diumenges, no tots, tampoc. I anava acompanyat a vegades de la mare o dels pares, i després una mica sol. I, bueno, després vaig fer la confirmació i després pues, vaig deixar d'anar a l'Eucaristia i de participar més a la parròquia, no? Això sí, quan els meus pares es van canviar de domicili aquí al Camp d'Esports, aquest el barri d'aquí del Camp d'Esports, llavors vaig participar amb més intensitat de la vida de la parròquia de Sant Jaume, on sí que hi havia una sèrie de grups, hi havia uns mossens, hi havia també al darrere tota una idea d'estar i d'acompanyar els joves, i llavors allà sí que vaig...
Et vas integrar més a la parròquia?
Sí, però anava a dir que pues, em vaig trobar més amb Jesús, amb el Senyor, i vaig anar més enllà i em vaig fer preguntes.
Què són les preguntes que et van portar a acabar-te fent prevere?
Sí, en concret sí. O sigui, què volia ser, a què em volia dedicar, quina era la vocació de la meva vida, a què em volia dedicar, no? Perquè... Fins a aquell moment pues, també tenia diverses idees i diversos projectes entre mans, no? Però pues, l'Evangeli quan arriba i el Senyor quan te toca, doncs també te fa preguntes i també te fa propostes.
Perquè en aquells moments, quan et va succeir això, tu treballaves i estudiaves.
Sí, correcte, treballava i estudiava, intentava compaginar una cosa amb l'altra, no era fàcil, era el temps de l'adolescència, el que nosaltres diem bup, i cou, el que avui dirien ESO i batxillerat, no? I ho combinava doncs, amb un treball intens de 8 hores. O sigui, jo feia nocturne, anava a l'Institut Màrius Torres, conegut per tota Lleida, no? I combinava les dues coses.
I et va durar aquest temps de preguntes i ha començat la carrera, també.
Sí, també. Vaig començar a fer la carrera de dret, primer a la Universitat Nacional d'Educació a Distància, Cervera, i després aquí a la Universitat de Lleida. Vaig fer dos cursos i mig, aproximadament.
Amb un jove com tu, quan se li comencen a plantejar aquestes preguntes, com ho entomes? Et sobte? Et revoltes? Ho acceptes bé?
Jo penso que depèn molt de la persona, depèn molt de l'acompanyament que té... Depèn de les circumstàncies, depèn de la realitat de la seva parròquia, també, o dels medis d'església que tingui. Jo vaig viure, penso que bé, amb molta il·lusió, però també amb molta tribulació, perquè se'm plantejava, estava en la tesitura de deixar coses. I clar, no és fàcil, quan has de deixar coses i has de trencar la teva vida, canviar, això també suposa patiment i suposa una violència. No l'hem d'amagar ni hem de dir que no, no? Has de renunciar a coses, no?
Uh-huh. Llavors et fas prevere I llavors comences a prestar serveis, tinc entès, que per Sudanell, per la zona de Sudanell?
Quan em faig prevere, bueno, abans, etapes pastorals de diaca a la parròquia de Pardinyes, també la mateixa parròquia de Sant Jaume, i després, un cop ordenat prevere, el 2003 em van enviar a una unitat pastoral dels pobles de Sudanell, Albatàrrec, Montoliu, Torres de Segre, el Canó i alguns més d'aquella zona de secà.
Llavors, la teva tasca, havies d'anar de poble en poble? Com funcionava,
sí,
això?
Sí, ens ho combinàvem amb altres dos companys, dos mossens més, i entre els tres ens encarregàvem de servir a tots aquells pobles, a part de, també de tenir altres responsabilitats diocesanes, entre tres, no?
I aquestes responsabilitats diocesanes eren en els pobles o eren aquí a la ciutat?
Per exemple, hi havia un mossèn, mossèn Víctor, que era en aquell moment conseller del Mijac, o mossèn Xavier Batista, que era conseller de Vida Creixent i també vinculat a la confraria de Montserrat i alguns altres aspectes. I, per tant, ho fèiem tot entre els tres i ajudant-nos l'un als altres i mirant de fer un treball en conjunt d'aquests pobles.
Mm-hmm. Quan tu et fas prevere, i llavors et comences a relacionar, m'imagino, amb la resta de preveres de la diòcesi d'una manera diferent que abans, suposo. Com ho vas trobar, això? Com va ser?
Hi ha un punt de duresa perquè quan ets jove no acabes de conèixer els mossens grans del tot, mai, a més és un presbiteri molt gran, i després, al ser persones grans, un és molt jove i hi ha molta distància a nivell generacional. Però a poc es va agafant estima de les persones, vas coneixent a les persones, els preveres, les persones grans que porten anys, que te van dient i que un va sabent que sé jo, no? Fins i tot un dels pobles on he estat, doncs van estar-hi abans aquest i aquest altre, que són companys d'un mateix, no? I a poc, repeteixo, és un procés doncs, d'anar descobrint com, abans que tu, altres també han servit aquestes parròquies, aquestes comunitats.
Podríem dir que aquests altres mossens més grans eren com uns referents per tu en aquest moment, quan els coneixies com a mínim?
Sí. Home, sempre n'hi ha 3-4 que estan més a prop de tu, que són els que et serveixen de model, mm-hmm. els que t'arriben més, els que parlen més amb tu, amb els que d'alguna manera t'identifiques, i després hi ha tota la resta que desconeixes. Hi ha com, també hi ha com nivells, és lògic, vaja.
Bueno, com van les amistats, suposo,
també,
les relacions.
Sí, 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 seria un bon exemple, sí.
I després de... Va ser després d'això que vas anar al Carràs?
Sí, correcte. Després d'estar a aquests pobles del Baix Segre, a la zona de Secà, vaig passar a l'altre costat del riu, i vaig anar al Carràs, i també l'altra part també vam ajudar, no? Sí.
Una zona ja de regadiu, frutícola, un poble amb moltíssima immigració.
Sí.
Què requeria de tu un poble com aquest?
És una bona pregunta perquè jo em penso que he après a ser capellà al Carràs, en aquest poble, un poble que... La veritat és que t'ho demana tot, un poble d'aquestes característiques, per molts motius, en podíem parlar llargament d'aquest tema, no? Però, repeteixo, t'ho demana tot, i també, i ho dic d'una manera molt breu, treu de tu el millor, perquè hi ha molts reptes, a nivell social, a nivell econòmic, a nivell cultural, a nivell religiós, a nivell de realitat, repeteixo, social, de pobresa. Però també treu de tu el pitjor, perquè surten les teves incapacitats, la teva no preparació, o simplement el teu desconeixement, ignorància, i també la precarietat que un viu, també, no? Que també, o si estàs sol, a vegades els mossens de poble ens sentim molt sols, precisament perquè hi ha una manca de recursos en tots els nivells, no? Perquè l'església no es preocupi, o el bisbe no es preocupi, o els companys tampoc es preocupin, sinó simplement perquè la realitat és més simple, és més senzilla, és més pobra en tots els sentits i nivells. I aquí un està com més desprovist i surt de tu lo pitjor, també.
De tot s'aprèn.
Exacte.
També sí. De lo pitjor.
També, sí.
A vegades més de lo pitjor, potser.
Sí.
I clar, al Carràs tenies locals, diguéssim, i immigrants. Hi havia molts immigrants creients?
Bé, s'ha de distingir, perquè la comunitat immigrant d'Alcarràs és molt ampla. Per exemple, hi havia, en el meu temps, ara ben bé, no sé com estan els números, una colònia molt important de romanesos. I els mateixos romanesos hi havia un nombre bastant estimable de cristians ortodoxes, amb els que teníem relació i vinculació i apreci. No? I aquestes persones, doncs nosaltres hi teníem una vinculació perquè els hi cedíem els locals, teníem un diàleg, parlàvem amb el capellà que venia de Lleida o de Saragossa, a les persones concretes que eren cristianes, alguns d'ells i algunes famílies també venien a la nostra parròquia. Això és una relació molt bonica, és una descoberta molt bonica, no? És una experiència de diàleg interconfessional, de trobada entre diferents esglésies cristianes. Això és molt positiu. També en el poble hi ha, per exemple, famílies protestants en les quals hem tingut una gran... i tenim una gran amistat. I, a part, també podíem parlar de cristians d'altres països, per exemple, de l'Àfrica. Pocs són cristians perquè...
La majoria són musulmans, no?
Són de països musulmans. L'Àfrica de l'Oest són de països musulmans. Però alguns en hi havia i venien a l'església i també és una presència molt minsa, però simbòlicament molt interessant.
I amb els locals? Vull dir, amb la gent local, la gent que era d'Alcarràs de tota la vida, com era la relació?
Bé, és que hi ha un tant per cent molt implicats en la vida de l'Església, que són el sosteniment de la vida de la comunitat i també de l'anunci de les celebracions, dels sagraments, i ells són els qui estan allà i els que fan camí i els que segueixen a Jesús, no? Jo no estava allí servint-los, també estava servint-los a ells.
Vas estar vivint a Alcarràs mentre
fes... 7 anys. Mhm. Vivia allà a la rectoria.
I llavors, com és un dia normal, un dia de cada dia, d'un mossèn de poble, què és? En què consisteix?
Doncs és l'anarquia pura, quasi, podríem dir. Potser m'he passat una mica, però és veritat que en un poble, com que vius allà, moltes persones et venen a visitar sense avisar i tens vivenda al poble i la porta sempre ha d'estar oberta. I moltes vegades els imprevistos pues, són els que són i així és. És veritat que hi ha coses que les programes cada dia, però en un poble penso que és aquest element que estem ara subratllant és un dels distintius també que pot haver-hi a la ciutat.
El tema de la presència?
La presència i els imprevistos, o sigui, aquesta relació que té el mossèn del poble amb la gent que acompanya és una relació quasi com de família i, per tant, la gent entra, surt sense avisar de la vida del mossèn i de la vida del... Sí, de la vida del mossèn. En canvi, aquí tot està molt més programat. Tothom porta el nostre horari, tothom tenim la nostra agenda... I aquella agenda és molt important, és important respectar-la, no? En un poble, no dic que no existeixi, per favor, però això és més relatiu.
És més flexible, més suelto, diguéssim.
Més flexible, més relatiu, més... Sí.
Com a més natural, potser, fins i tot.
Sí. Sí, sí.
I això et passa el mateix, ara que estàs a Àger? També succeeix així?
En certa manera, sí. El que passa és que jo, per la limitació del temps, no puc viure a Àger. Només passo una nit a Àger de cap de setmana. I no puc tenir aquesta experiència amb la gent d'Àger. També són moltes menys persones. Alcarràs, actualment penso que la població passa de 10.000 i a Àger hi ha 450 i pico empadronats, però hi ha molts menys habitants d'hivern.
I, perquè Àger... Fas Àger només o també algun poble de les Rodalies?
Àger hi ha altres pobles. Els pobles són Agulló, La Règola, Ametlla del Montsec, Corçà i Font de Pou.
O sigui, que tens un recorregut cada cap de setmana.
No, perquè aquests pobles són petits i no sempre hi ha celebració de l'Eucaristia. Clar, només en els pobles una miqueta més grans que poden aglutinar més persones al cap de setmana no se pot tenir celebració. A Àger sempre, no cal dir-ho, i els altres pobles de manera intermitent, però bueno, tenim uns criteris pastorals perquè tothom no se senti malament tractat i els intentem aplicar, i hi ha un molt diàleg, moltes trucades de cara doncs, a que totes les parròquies tinguin la presència del mossèn i les celebracions, per exemple, en els moments forts de l'any, com és ara la Setmana Santa, o els temps d'Advent i de Quaresma.
Des del punt de vista de la teva vivència cristiana, que una mica ja ho has apuntat quan hem parlat d'Alcarràs, però què t'ha portat a tu el ser un capellà rural?
Moltes coses. Crec que és una gran pregunta. Jo penso que no és el mateix ser capellà de poble que ser capellà de ciutat, o tenir un altre ministeri diferent relacionat amb, no sé, no? O amb els estudis, o amb una tasca acadèmica, o altres tipus de tasques, no? Això per començar. Ser mossèn de poble és una persona que està com molt, molt integrada en la comunitat humana d'aquell poble. I això demana presència, això demana estar allà, encara que apostòlicament no hi hagi com una gran activitat, no? Però és com una exigència també humana, perquè si no difícilment pots fer i pots ser també algú que anunciï l'Evangeli i algú que el poble en reconegui com a tal. És veritat que el rol de mossèn també està com més marcat. Tothom espera una sèrie de coses.
Si ho diguéssim des del punt de vista de fe, has trobat que la teva fe s'ha afirmat, o en alguns moments has trobat que s'ha posat a prova la teva fe?
Les dues coses, jo diria. Jo diria que les dues coses, sí. Jo diria que si parlem una mica ja en temes d'experiència més espiritual, i pues jo diria que un passa la nit fosca. Jo he passat la nit fosca al Carràs i al mateix temps he viscut l'experiència més joiosa que mai he pogut tenir, no?
O sigui que el balanç llavors és positiu.
I tant,
indubtablement.
Sí. D'alguna manera, això que diem, aquesta metàfora que utilitza el Nou Testament i que a nosaltres, quan ens formen, ens ho diuen, no? Que ser pastor d'una comunitat, podem traduir cuidar una comunitat cristiana, doncs això, jo m'he adonat del que és el Carràs. He tingut aquest goig, aquesta alegria, i també aquest sofriment. No? Qui estima, pateix.
Molt bé. Doncs, Xavier, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja no ens queda més temps, encara que la conversa era molt, molt interessant. Amics, fins aquí l'entrevista d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Ens trobem al proper programa. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Jornada de formació de voluntariat de Càritas.
La seu de Càritas acollirà el pròxim dia 4 d'abril una jornada de formació del voluntariat a càrrec de Pilar Ibáñez amb el títol La gestió de les emocions. La xerrada tindrà lloc de 5 a 7 de la tarda.
Curs Fe i Justícia a l'IREL.
El cicle Curs Fe i Justícia que organitza l'IREL acabarà el 6 d'abril amb una taula redona amb tots els conferenciants que han participat en el cicle, moderada per Xavier Pellegrí. Serà a les 7 de la tarda a la seu de l'IREL.
Clausura del cicle L'autenticitat.
El teòleg i vicari general del Bisbat de Lleida, Ramon Prat, clourà el pròxim dijous 7 d'abril el cicle L'autenticitat, que organitza l'IREL aquest curs. Mossèn Prat impartirà una conferència sobre la revolució silenciosa de l'autenticitat a les 7:30 de la tarda a l'IEI.
El pensament.
Ahir és només un somni i demà una visió. Però l'avui ben viscut fa de l'ahir un somni de felicitat i de cada matí una visió d'esperança.
Yogananda.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Continuem amb les obres de misericòrdia. La tercera de les materials diu: donar de beure a l'assedegat. Segurament la pràctica habitual d'aquesta activitat en els nostres ambients de societat desenvolupada sembla un anacronisme. Ens és normal tenir i usar l'aigua a les nostres llars i en les nostres ciutats. És fàcil obrir l'aixeta contemplar les abundants fonts públiques. No sembla que ningú necessite l'aigua per poder viure. I no obstant això, tots reconeixem el valor fonamental d'aquest element per a una existència digna. És una obra de misericòrdia que es planteja una reflexió sobre el nostre món i les actituds de solidaritat entre nacions, amb vista a aconseguir un desenvolupament integral per a tothom. Sense aigua no hi ha vida. Hi abunden els pobles que no en poden beure ni emmagatzemar-la i es falten les estructures bàsiques per poder beneficiar-se'n. Tots teniu a la retina imatges de nens esquelètics transportant aigua per subsistir. I són fotos d'ara mateix. D'un passat llunyà. En l'encíclica darrera del Papa Francesc es recorda aquesta crua realitat. Els cristians necessitem elevar la nostra mirada i contemplar les enormes dificultats i mancances de molts germans nostres. Recordeu els textos de la Bíblia quan narren les vicissituds del poble d'Israel pel desert demanant a Déu aigua amb insistència. Són frases punyents. O els textos dels profetes, en els que s'utilitza l'aigua com a símbol de vida i proximitat de Déu. O el dona'm de beure de Jesús a la Samaritana. Hem d'aconseguir nosaltres, els pobles bons, ben desenvolupats, valga la paraula, convertir-nos i desenvolupar els altres. La tercera de les obres espirituals de misericòrdia és corregir el qui erra. Cada un de nosaltres pot simultanejar diferents situacions personals, com a pares, com a germans o amics, com a companys de treball o com a directius o dirigits. I a tot arreu ens trobem amb les degudes correccions, denúncies, amonestacions o crítiques al procedir propi o aliè. L'activitat que manifesta aquesta obra és ambivalent. Podem ser subjectes de corregir a qui manté un comportament inadequat o davant els nostres errors podem acceptar la correcció d'un altre. Recordeu les constants correccions que Moisès i Aaron feien al seu poble. Llegiu les dures frases dels profetes perquè ningú es desviés del camí de l'acceptació del dret i de la justícia per a tots. Us convido a mirar al vostre voltant. Hi ha molts grups que apliquen la revisió de vida. Corregeixen i es deixen corregir. Actuen sempre buscant la fraternitat.
Avui hem escoltat els goigs i les ombres d'un capellà rural, d'un capellà que realitza la seva labor fora de les grans ciutats. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.
De Bata a Bata, el Bisbat de Lleida.